les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'impacte que el coronavirus tindrà sobre l'economia mundial provoca por i la incertesa és el principal enemic dels inversors. És per això que les borses de tot el món han registrat en les últimes hores pèrdues importants, com feia anys que no veien. Per exemple, la borsa de Tòquio ha tancat avui amb una caiguda del 3,67%. El parquet japonès és un dels que més s'ha contagiat d'una altra forta caiguda, en aquest cas europea, la de Wall Street. I també us expliquem que Josep Maria Jové i Lluís Salvador estan a un pas del judici per l'1 d'octubre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha processat pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets per la seva participació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La magistrada fixa les seves declaracions per al proper dia 11 de març. Acorda concretament la personació periòdica mensual, retirada de passaport i prohibició de sortida del país, així com imposar una fiança de responsabilitat civil de 2.889.000 euros en el cas de Jové i de 1.635.000 en el cas de Salvador. I us comentem, d'altra banda, que hi ha una proposta cultural per avui i que, de la qual ens en fem ressò. És a l'Auditori Municipal de Terrassa, a les 9 d'aquest vespre, un concert de Dríade Grup Vocal, sota la direcció de Lourdes García, que interpretaran Tastets de Sondheim. I en plana religiosa, la Basílica de la Sagrada Família acollirà aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb transmissió en directe per Ràdio Estel, l'acte central del Pla Pastoral Sortim de l'Arcabisbat de Barcelona i també l'activitat Sent la Creu, que tradicionalment organitzava la Delegació de Pastoral de Joventut i que aquest any és oberta a tothom. Recordem que transmetrem aquesta celebració, que inclou l'Eucaristia, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, i amb un testimoni molt especial, el del bisbe de Bangassú a la República Centreafricana, Juan José Aguirre, que explicarà el seu treball per la pau i per la reconciliació en un país on hi ha una deriva violenta per part de grups musulmans i també cristians. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador, avui parlarem de la vivència de la Quaresma des de diferents vessants. I abans us proposem compartir amb nosaltres el pensament del dia, precisament sobre aquest acte de la Sagrada Família, amb el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona, Bruno Vergez.
Aquest diumenge vindrà Juan José Aguirre. Juan José Aguirre és el bisbe de la diòcesi de Bangassú, una diòcesi de Centreàfrica, una diòcesi castigada des de fa bastants anys per violències entre diferents milícies. No? Primer van ser les milícies musulmanes, que van atacar la població civil, i després milícies cristianes, els antibalaca, que diuen que han atacat també civils musulmans. I el bisbe està entremig, no? I està allà sentint la creu, que ara és la creu del poble de Bangassú. Però és bonic, potser, en aquest cas, no? Que ell és una creu que no és només dels cristians, sinó també de musulmans, perquè ell el que va fer, va ser el 2017, però altres vegades també ha fet coses semblants, és acollir els musulmans civils que eren perseguits al seminari, no? On estaven la mesquita, que van destruir, van atacar, llavors es va passar al seminari. Això li va portar moltes crítiques d'alguns sectors cristians, que en el fons ell diu que tampoc són tan cristians, clar, si volen la mort de civils. És un bisbe escut humà, un bisbe que s'ha pogut veure, no?, on estava Crist en cada moment i ha volgut estar al costat dels que més patien. El primer any va ser Lampedusa, la creu de Lampedusa, la creu dels immigrants nàufrags del Mediterrani. El segon any la creu de Mossul, dels cristians perseguits per l'ISIS. L'any passat va ser la creu de Cambodja, que va portar Quique Figueredo, una creu de les víctimes de les mines antipersones. Aquest any és aquesta creu, no? Aquesta creu que ve d'Àfrica. I, bueno, crec que serà un acte molt, molt especial, que ens ajudarà a tots a viure la Quaresma. També coincideix amb l'acte de l'eix central de la joventut, que això, que quedem dedicat als joves i que el cardenal va voler que fos un acte per tots, no? Per joves i per adults.
Ràdio Estel. 33è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 28 de febrer, Socarrel, Roberto Olivan, Magí Serra, Vox Vigerri i Laurent Delforç. Dissabte 29, Ballaveu i Duo Absint. I diumenge 1 de març, la Marta Rius. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Raúl Delgado i del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem parlar de l'inici de la Quaresma, un temps que obre una reflexió i també un cert debat social sobre el sentit humà i cristià d'aquests 40 dies que començàvem, pel que fa al seu itinerari, aquest dimecres passat, dimecres de cendra. Com també sobre el seu impacte social. Tot això, amb molts costums, en general lligats a aquest temps del calendari cristià, marquen la vida de molta gent. Volem explorar a la nostra taula el significat de la privació d'aliments, aficions o vicis, perquè el valor estalviat sigui destinat a les persones necessitades, per exemple. També aprofundirem en el fons del que són el dejuni, l'abstinència i altres privacions. Molts ciutadans les consideren en desús o fins i tot cridades a desaparèixer. La sensació d'una pèrdua creixent en la inquietud religiosa, com també del sentit de pertinença a l'Església Catòlica com a institució, conviu amb les alternatives que la mateixa Església ofereix actualment, de manera més intensa, per presentar la fe cristiana als homes i dones d'avui. És el cas, per exemple, del catecumenat per als no batejats adults que lliurement decideixen fer el pas perquè reben, d'alguna manera, misteriosa, sovint, la llum de la fe. Aquest any, coincidint amb aquests primers dies de Quaresma, volem comentar també l'últim estudi del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, segons el qual els catòlics catalans posen a l'Església una nota, atenció, del 2,61 sobre 10. Al conjunt de l'Estat, la puntuació que obté l'Església és de 3,8 sobre 10. I a Catalunya, com dèiem, més d'un punt inferior. En aquest sentit, la franja d'edat que més crítica és amb l'Església és la compresa entre els 25 i els 34 anys, que la puntua amb un 1,82, mentre que la franja més jove, dels 18 als 24, curiosament, la valora igual que la més adulta, que és la que té entre els 50 i 64 anys d'edat. Una altra de les dades d'interès que es desprenen d'aquest estudi del CEO és el nombre de persones que van a missa regularment. Segons les darreres dades del Centre d'Investigacions Sociològiques a l'Estat espanyol, el nombre de catòlics que no van quasi mai a missa ha pujat de gairebé un 23% els darrers 20 anys. A l'actualitat, són 2 de cada 3 els catòlics que no van a missa en tot l'any, i els que hi van regularment representen el 18,3%. Els altres són més espontàniament. Més enllà de les xifres, el sentit religiós de la Quaresma queda, com també la presència de Déu, d'una manera o d'una altra, en la vida i la consciència de les persones. Això no és qüestió de context temporal o social, sinó de necessitat de trobar un sentit a la pròpia vida. Hem parlat de xifres, entre altres coses, però no ens volem quedar ni en les xifres ni en la sociologia només, sinó que intentarem aprofundir una miqueta més en el que és la Quaresma, i ho fem en conversa amb el nostre historiador Joan Pallarès, que és també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies. També saludem Victòria Molins, Vicky Molins. Molts la coneixereu com la monja del carrer, religiosa teresiana, compromesa en l'àmbit de l'exclusió social i últimament molt vinculada a l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna, a Barcelona. Bona tarda, germana Victòria.
Bona tarda.
O Vicky, eh? Com està?
Bé. Bé. Bé, sense entrar en detalls.
Bé, però gràcies. És molt que puguem trobar-nos i que puguem moure'ns i que puguem superar algunes alertes, com aquesta molt preocupant del coronavirus i altres. Aquí tenim un problema, no sé si dir-li un virus espiritual o d'una altra manera, que és que no sabem viure la Quaresma o de vegades no aprofundim bé en la Quaresma. Com definirien vostès aquest temps? Com el presenten davant del món, dins les dificultats d'avui?
Potser no sabem viure res de la resta de l'any litúrgic, ni tan sols el Nadal. Imagina't si el Nadal, que és una festa també, l'Advent, és un temps també, de certa manera, de penitència, és un temps doncs, de preparació, és un temps que ens estem, doncs, de reflexió, resulta que l'Advent el malgastem amb llumanetes i, a més, en consumim més del que tenim per arribar al Nadal hipotecats del tot i que realment el dia de Sant Esteve no tinguem ja ni un duro, doncs imagina't ja què hem de fer a la Quaresma.
Sí, el Nadal, que moltes vegades es veu com amb més positivitat.
Exacte.
Es queda la superfície. La Quaresma encara...
La superficialitat, és que la superficialitat que vivim tot el que és l'any litúrgic, eh?
Autènticament... La Quaresma requereix un punt més de vivència activa, no?
Exacte.
Mira, jo distingiria entre dos elements, dos tipus. Un que seria un tant per cent bastant baix, que vivim el calendari litúrgic, perquè l'any litúrgic té un sentit maquíssim, i comença d'una manera... O sigui, el
culmen, no?
El cim... No, el cim de l'any litúrgic és la Pasqua.
Sí.
I aleshores ens preparem per la Pasqua. De l'any comença l'Advent, que és la preparació per la Nadal, que Nadal és una festa tan popular que aleshores sí que la viu tothom. No viuran l'Advent, però sí viuen...
El Nadal, sí.
Després va passant el que diem, el temps ordinari, i és que és anar passant, no?, quan ja s'acaba això, i de seguida ve la Quaresma. Per la Quaresma, per molta gent, només són els bunyols de Quaresma, el carnaval d'abans i tal. Però per alguns és un moment molt important i que vivim això amb molta il·lusió per arribar al temps més important de l'any, que és la Pasqua, que és la vinguda de l'Esperit Sant, la Pentecosta, les dues Pasques, i comença una altra vegada esperant l'Advent.
Sí.
Això, jo, per exemple, ho visc amb molta il·lusió, ho vivim, la meva comunitat amb molta il·lusió, i jo conec gent que ho viu molt bé, però és un mínim. En general, la gent no sap què està passant tot això en un cicle litúrgic que abarca tot un any, però que al mateix temps és una vida, no?
Mm-hmm. I, perdoni, hi ha catòlics que fins i tot ni segueixen el calendari, o ni el
coneix. Per això dic
ni
és un
coneix. Tant
per cent...
És com un mínim, però que ajuda... El que passa és que no és suficient, exacte, vostè ho ha dit molt bé, no és suficient, ens quedem només en les calendes, no? Hem d'arribar al fons.
Dintre de les comunitats parroquials, per exemple, es viu bastant, vull dir que evidentment tots els, que, sí. els habituals que ens trobem a missa, és a dir, aquella gent del barri que la coneixes, que et saludes, però perquè no la coneixes de res més que de trobar-te a l'església i a còpia d'anys de trobar-te, doncs et saludes, algun dia has parlat alguna vegada amb ells, alguna vegada per algun tema doncs, que has sortit a l'església, has tingut alguna conversa, i després has continuat saludant-te pel carrer, doncs aquest grup sí que el vivim, sí que realment li tenim sentit, però la majoria de persones, diguem persones que a vegades, jo hi tinc companys meus que algun dia m'han acompanyat a missa, senzillament perquè he dit, no, doncs avui, per exemple, avui és Corpus, avui celebrem el Corpus. Ah, doncs vinc amb tu. I ha vingut amb mi, però habitualment no hi són. I ni aquella persona no sabia ni que aquell dia era el Corpus, ni que, en fi, el Nadal, perquè és un 25 de desembre, i és molt significat i tothom se'n recorda. Però de la més no saben ni quina festa estan fent.
En el context social que tenim ara, al qual potser no estem acostumats, vostès han viscut èpoques, segur que molts oients també, si són d'una edat, diguéssim que de 55 cap amunt han viscut èpoques en què érem un país cristià, no? Pràcticament al 100%, on hi havia més pràctica religiosa, on això estava molt més integrat. Ara estem més acostumats a la diversitat i tenim més oportunitats de postular.
Jo sempre dic que no sé si érem més cristians, més practicants.
Sí, més practicants, exacte.
No sé si érem més cristians.
Disculpi, sí, sí, té tota la raó, perquè això de ser cristià és molt més. És un horitzó al qual ens costa molt arribar tots.
Jo, avui en dia hi ha coses que s'han perdut i hi ha coses que aquí són impensables. Jo recordo, per exemple, parlant en la Barcelona dels anys 50, la Barcelona dels... Sí, dels 50, per no anar més reculat ni anar més endavant. Però, per exemple, els 50, inclús els 60, doncs, per exemple, hi havia les conferències quaresmal del Price, tot això, aquelles conferències eren concorregudíssimes, eren unes conferències que omplien doncs, tot un Price o tot un Price per la gent més jove, era un gran sala d'espectacles que feien des de boxa a cinema familiar, feien de tot, però eren d'aquestes, no recordo la capacitat, però almenys 3-4 mil persones hi duien cabra allà dintre, no? Es feien aquelles conferències quaresmals, quan, per exemple, el doctor Modrego feia, el bisbe feia les conferències al Price, doncs el anaven a buscar els taxistes, feien unes conferències pels taxistes, els taxistes anaven a buscar amb un taxis al Palau Episcopal, el passaven per tot Barcelona amb una caravana de taxis fins que arribava allà en aquells moments es feien les conferències i eren concorregudíssimes, es veia el Corpus, llegeixes les ressenyes a la Vanguardia mateix, les ressenyes...
Potser eren costums, eh?
Sí. Sí.
Jo que les coses siguin costums...
La processó del Corpus, i participaven 8, 10, 15 mil persones, com a mínim.
Tan important era que participessin a que ho visquessin d'alguna manera.
Sí. O sigui, potser. Segurament ni allò era la meravella, ni ara
cosa.
És el desastre, no?
Exacte, però potser...
No, però tampoc potser... allò era el desastre i ara és la meravella.
Però avui en dia ja em diràs, per exemple, al carrer quines manifestacions queden de Setmana Santa? El sermó de les set paraules, el pla de la catedral?
Les processons.
Alguna processó i algun
viacrucis. Que rebroten una mica, però vaja.
Que rebroten una mica, però diguéssim, estic parlant sempre amb el centralisme ara barceloní, no?
Sí,
però
sí.
Pels pobles, però sí, que queden el poble que encara manté aquella professó.
Hi ha molts pobles, sí.
Però aquell rosari, aquell...
Les representacions de la passió. Potser tenim noves eines d'estímul popular de la fe. El repte és que aquest estímul penetri en les persones. I aquí ja ens oblidem una mica de la sociologia i que cadascú la visqui.
No, curiosament, jo ara una de les meves germanes, que té la família a Miami, està a Miami i ens envia... I, curiosament, el dia de... Diu, m'ha creat l'atenció perquè el dimecres de cendra tothom pel carrer, diu, però tothom, anava amb la cendra, amb el...
amb la marca de la cendra al front.
Cosa que passava en els anys 50 aquí, però que ara no passa. Sí. Però jo és que no li dono molta importància a això. Potser li dono més importància al fet que nosaltres no, després del nacionalcatolicisme, no hem sabut fer les coses, moure la gent, perquè moure la gent des de l'obligació no ha donat resultat.
Aquesta és potser la clau.
Moure la gent des de vessants que no eren. Potser, a mi em molesta moltíssim el del precepte dominical. Que la missa tingui que ser una obligació, és com si tingués que ser una obligació anar a dinar. Si tu tens uns amics, vas a dinar amb els amics, però no com una obligació. Aleshores, potser, perquè tot era una obligació, perquè tot, jo recordo, el Quaresma meva de petit era de por. Jo tenia una por quan arribés el Quaresma, perquè entre el dejuni, entre el peix que no m'agradava, entre tot
les homilies sobre l'infern, també,
bueno,
per exemple.
Terrible. Doncs per què no ho hem sabut fer? De què està maco anar veient tot l'any litúrgic, com té un sentit? Com vam seguir la vida de Jesús? Com vam seguir l'Evangeli? Potser no hem tingut gràcia. Jo penso que jo tampoc voldria que per mi fos la Quaresma amb una angoixa total com tenen per fer el Ramadan. El Ramadan és meravellós, però és una obligació que tenen.
I cada vegada es diu molt com una exigència només.
A mi aquest sentit no m'agrada. El sentit que m'agrada és que tu ho vius de tal manera que quan arriba la Quaresma, tu llegeixes la paraula de Déu i t'està dient... El dejuni que jo estimo és estimar el germà. Aquesta és la penitència de veritat.
Un expert liturgista em deia fa molts anys que encara que sigui formalment obligació per a l'Església i algunes coses, s'ha de viure més com a comunió, com a comunitat. És a dir, altres, Amèrica Llatina, Miami, a la Xina, la minoria catòlica o altres llocs, ho viuen també, no? Llavors ens unim tots en aquesta vivència comuna de la Quaresma. Bé, quan parlem, per exemple, de la pregària, del dejuni, de l'almoina, no estem parlant de formalismes, sinó que estem parlant, per exemple, d'ajudar els pobres al carrer, d'anar a dedicar unes hores de voluntariat... i de moltes coses més. La Quaresma és tot això, també.
No, no, és veritat. És veritat.
Visitar malalts, que potser no,
és
no veiem.
Portar, no és portar unes hores una mica una marca de cendra al front, sinó que és realment que aquella cendra s'hagi convertit en algo més positiu, com és, per exemple, l'ajuda amb un germà, amb una persona necessitada. Això, per exemple, pot ser una de les solucions quan es mans bones.
I tant, de les alternatives, i que de vegades són petits detalls, no cal grans multituds. Precisament aquest papa ens ho mostra molt, no? Ell no vol les grans multituds, però sí de vegades un dinar discret amb persones sense llar o altres gestos. I avui volem parlar uns minuts del catecumenat, perquè en aquesta Europa, aquesta Catalunya que ja no és de temps que dèiem de la cristiandat, doncs ens passa això, que moltes famílies que no bategen els seus fills després són testimonis que aquell fill o filla, quan és gran, pot madurar lliurement i rebre els sagraments de la iniciació cristiana d'adult, el baptisme, la confirmació i l'Eucaristia. I el temps de Quaresma també és per a l'Església un temps d'acollida d'aquestes persones. Això es viurà, per exemple, demà a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, diumenge al matí a la Catedral de Terrassa i altres llocs. És el que es diu el ritu d'elecció i d'imposició de nom. Em sembla que es diu així, però en tot cas ara ens ho aclarirà mossèn Felip Juli Rodríguez, que és el director del secretariat del catecumenat i també rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Mossèn Felip Juli, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda. Què tal? Com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. L'escolten també Vicky Molins i Joan Pallarès i li enviem una abraçada, encara que no ha estat possible la seva presència aquí a l'estudi, però molt contents de sentir-lo. Bé, ens pot comentar breument què és el que es fa demà, per exemple, al vespre a la Catedral de Barcelona?
En principi, amb els adults que ja han fet, podríem dir-ne, el camí o el procés de cara a la, diguem-ne, la vida cristiana, a entrar en la vida de l'Església, doncs és, el, podríem dir-ne, el final de tot aquest camí, després d'haver demanat la fe a l'Església i de iniciar-los en la, podríem dir-ne, la vida cristiana, doncs ara l'Església el que fa demà, a través del bisbe i la comunitat reunides, dir, mira, ja considerem que esteu preparats per rebre el sagrament d'iniciació cristiana a la vetlla pasqual, i aquesta, o sigui, seria el final del camí ja per incorporar-se plenament en aquesta, en aquesta església.
No? Per tant, és el principi del final, per entendre'ns, no? Hi ha la recta final d'una preparació que acostuma a durar uns 2 anys, habitualment, o un any i mig.
Depèn de cada persona, és a dir, depèn, diguem-ne, la motxilla de cada persona, perquè hi ha persones que pel seu itinerari, doncs, ja participen d'una manera o una altra en la vida de l'Església i coneixen Jesucrist, etc. D'altres venen d'altres mons que... D'altres mons no vull dir fora de Catalunya, és a dir...
Sí, d'altres mons espirituals, sí.
Això mateix, curiosament tenim gent amb carrera i tot, bueno, tenim bé gent amb carrera, etcètera, i que desconeixen totalment la persona de Jesucrist. I han nascut aquí, són d'aquí, estem en una, com he sentit això, ja la cristianitat ja està en el passat, tot i que encara per molta gent d'Església pensen que no és així, però el fet és que hi ha cada vegada més persones a tota Europa demanant la fe cristiana.
La fe cristiana d'adults, tot i que sempre l'Església recomana aquells matrimonis cristians de batejar de petits, si realment ja els volen transmetre la fe, però en el cas que no sigui així, per qualsevol circumstància i sempre sense jutjar, doncs moltes persones fan això. Sabem que França és molt potent, el catecumenat, altres països, a Itàlia, per exemple, Alemanya també, i a Catalunya i a Espanya, doncs déu-n'hi-do també, no? Està augmentant. No,
aquí a Catalunya s'estan batejant, per dir així, d'una manera senzilla, estan batallant uns 300 adults cada any.
Déu-n'hi-do, 300 adults a Catalunya.
De fet, portem amb les que estem en aquesta... Podríem dir-ne que hem acollit el catecumenat com el camí per fer cristians, fa com des de l'any 2000 i no baixa el nombre de gent, no?
Molt bé. Demà quants hi haurà, més o menys, si és que ja se sap del tot?
Bé, demà, el que és a la catedral, pròpiament seran 40, 40 adults.
Déu-n'hi-do. Sabem que la catedral de Terrassa, pel que ens ha comentat el seu responsable de catecumenat, Jaume Galobar, també són unes quantes desenes, en el cas d'aquest any. Sí. Barcelona i Terrassa potser són les places més fortes, també Sant Feliu i altres diòcesis amb seu a Catalunya. Sí. Les més petites, lògicament, en tindran menys, però van tenint aquests catecúmens, es diu així, és una paraula potser molt poc implantada socialment, però...
Sí, bueno, són aquelles persones que demanen la fe i se'ls acompanya per part, diguem-ne, de la comunitat cristiana i es diu aquest procés, aquest camí es diu catecumenat, que vol dir acompanyar una persona que demana ser cristià i que aquesta, podríem dir-ne, aquesta fórmula o aquesta institució o aquest camí és dels inicis del cristianisme, però evidentment que el Concili Vaticà II ha recuperat i que ara, doncs, evidentment, adaptat als nostres temps, mirem d'acollir les persones que demanen, bueno, incorporar-se a la vida del Crist de l'Església, en l'Església, i el que fa, doncs, l'Església és això, aquest acompanyament com a mare, diguem-ne. Uh-huh.
Això se segueix amb l'itinerari del calendari cristià, abans comentàvem, no?, el sentit del calendari. Per Quaresma es fa l'acollida, es diu elecció de nom, no?, això de que es fa...
Sí, l'acollida pròpiament es fa el primer diumenge d'Advent, que és quan va amb un rito molt senzill de la... diguem-ne, del senyal de la creu i l'entrega dels evangelis, ja formen part de l'Església en situació catecumen, i al final del procés doncs es fa el ritu de l'elecció o signació del nom, és a dir, s'entreguen el seu nom per, podríem dir-ne, inscriure'l en el llibre de la vida, no?
Sí, i a la vella pasqual, que és potser el moment òptim, no?, és quan es bategen, alguns es bategen altres diumenges de Pasqua, que també es pot fer, o fins i tot després de Pasqua, no?, sempre es pot rebre.
En principi, a les parròquies és la vigília pasqual, la vella pasqual. Uh-huh. Llavors, quan no és a la parròquia, és un diumenge a la catedral, depèn, cada cas.
Depèn de cada cas, molt bé. Mm-hmm. Doncs en Felip Juli Rodríguez, responsable de catecumenat, director d'aquest secretariat de l'Arquebisbat de Barcelona, hem conegut una mica més el que és aquest gran repte per a l'Església d'avui.
Sí.
Abans comentàvem, mossèn Felip Juli, amb Vico Molins i Joan Pallarès, que dos de cada tres espanyols que es declaren catòlics no van mai o gairebé mai a missa. Per tant, quin repte, no?, transmetre la fe, perquè no és només qüestió d'anar a missa, certament, però també és practicar-la, sí, senyor Pallarès.
Jo penso que estem en un moment molt interessant, perquè quan ja tot està desmuntat, per dir-ho d'alguna manera, ara és el moment de tornar
a
centrar-nos en Jesucrist i en el seu evangeli, no? Vull dir, em sembla que estem en un moment molt interessant, perquè ara el que importa és això, no?, poder... diguem-ne, poder acompanyar, vine i veuràs, acompanyar Jesucrist en comunitat del deixeble de Jesús i després tenir present la manera de viure del Senyor, que és passar per la vida fent el bé. I me sembla que ara no hauríem d'estar per massa històries del passat o del futur, sinó centrar-nos en allò que és bàsic, que és el tema de la fe. No?
I tant. Sí, senyor Pallarès, volia comentar.
Jo em desfaria amb elogis amb la labor que fan, em quedo de més meravellat i m'alegra les xifres aquestes cada vegada més altes. Sí. Però jo des que també m'ho miro des d'una altra perspectiva, no? I és una mica d'aquestes contradiccions que tenim dintre de l'Església.
Sí.
I és que jo veig, per exemple, amb familiars meus, amb parents meus, amb amics meus, que han estat batejats i que després no han practicat mai.
Sí.
Clar, aquest és una mica el revers
aquests,
de la situació.
I aquests, a l'hora de tornar, quan volen tornar, ho tenen tot pagat. És a dir, no tenen de fer aquest camí. No tenen de demanar res. Ells, el diumenge que ve d'un dia per l'altre, diuen, pues mira, noi, ara he vist la llum, entren a l'Església i doncs que el batisme és un sacrament, per tant, irreversible, resulta que aquests senyors, qui els acompanya, qui els repesca, qui els...
S'ha de fer,
qui
també. És com aquells que es treuen el carnet de conduir, però després no condueixen, necessiten el reciclatge,
una
també.
Una contradicció, no?, d'aquests senyors que dius, escolti, cuidado, compte, es volen casar per l'Església, per exemple. Hi ha persona que es bateja perquè l'altra persona és creient i volen casar-se per l'Església i fa el neotocumenat i evidentment, i acaba creient i molt bé, i estupendo, i formen un matrimoni cristià. Però aquell que senzillament està batejat, senzillament va allà, firma,
però...
També hi ha un moviment molt bo que porta el Xavier Morlans, no? Tornar a creure.
Sí, tornar a creure, efectivament.
Tornar a creure.
Hi ha eines, també,
i
ha, sí.
I realment està donant molt resultat el tornar a creure.
Sí, perquè precisament...
Perquè és tornar a creure d'una altra manera. M'agrada molt que acabat de dir. No, no, potser li havien donat massa importància a l'Església i poca importància a Jesús. Jesús és el centre. Clar. Després ja vendrà l'altre. Sí. No, però ja és Jesús. I quan es torna a parlar de Jesús, més que de manaments i de normes i d'Església, i de preceptes d'Església...
Recuperem la centralitat.
Recuperem la centralitat, sí, com sí. Estaven dient ara.
Sí, interessant això que deies.
Jo el que veig també és que hi ha, bueno, entre cometes, força gent que està, podríem dir, tornant a si vols, a l'origen, a la fe, a l'Església, digues com vulguis. Però jo penso que la qüestió no és fer comparacions ni...
No. Ni, no volia entrar ni per aquí, de mosaguar,
ni passar factura, etcètera. Cadascú té el seu moment. Tant els, podríem dir-ne, els que es bategen de nou, que mai quan parlem, i ningú, no?, recrimina els pares si havien estat cristians i no havien batallat, o que sigui, o els que simplement... Ni tampoc, evidentment, cadascú té el seu camí, el seu procés, i jo sóc incapaç, jo personalment, i potser m'equivoco, incapaç de a una persona que truca a les portes de l'Església fer-li un test en el sentit de... O sigui, penso que hem de ser generosos com Déu és generós amb cadascú de nosaltres mateixos,
sí,
no?
Sí,
perquè,
sí.
Perquè si no, si no és molt difícil entrar en aquest esperit del Papa Francesc i que, en fons, és l'esperit de l'Evangeli, no? Jo em sembla que hem de ser... O sigui, ni hem de demanar comptes perquè se'n van ni perquè torna. No,
no, no la paràbola del jornal és...
El sentit del que deia Joan Pallarès és no descuidar-los, no? Aquests creients, sí, com sí, deia ara... Sí, no,
la paràbola dels jornalers, no? Que li paguen tant el que treballa 10 hores com el que treballa una. Sí, sí. Això per descomptat que forma part de l'Evangeli, no?
Sí, com diu Sant Pau, el que estigui dret mira de no cabre, no?
Exacte.
Que jo amb això tremolo una miqueta. Jo penso que, mira, cadascú fa el que mica de fer. Sabem que Déu està en el cor de cada persona creient o no, i a partir d'aquí me sembla que caminar amb joia de saber que el primer que li interessa la humanitat i cada persona és a Déu mateix, no? Que ha mort en Jesucrist. Llavors, si ell té el gran interès, nosaltres podrem col·laborar una miqueta i hi ha molta prudència i discreció amb cada persona, perquè si no podem posar-nos entremig com els apòstols, Jesús i els nens, no?, que volien apropar-se a Jesús, i llavors si nosaltres fem grans elucubracions, me sembla que...
Ens entretenim en coses superflues, en definitiva. Difícil. Doncs moltes gràcies, mossèn Felip Juli Rodríguez, responsable del catecumenat. Bona Quaresma i bona Pasqua, i que vagi molt bé demà aquesta celebració a les 7 de la tarda, oi?, a la catedral de Barcelona. Per si algú que ens escolta de Barcelona vulgui conèixer el que és això, és realment molt bonica. Nosaltres des d'aquí alguns anys l'hem transmès aquesta missa quan era diumenge a la tarda, i és preciosa, sí.
Molt bé, gràcies i salutacions a tots.
Adéu-siau, gràcies.
Adéu.
En Felip Juli Rodríguez, que és el responsable, director del secretariat del catecumenat a l'Arquebisbat de Barcelona, hem conversat uns minuts, però seguim amb Vicky Molins i Joan Pallarès. Ha valgut la pena, no?, entrar en aquest tema. I celebro que hagi tret vostè això de Xavier Morlans, perquè ell ha contactat amb una generació que és molt nombrosa a Catalunya, els que tenen ara 50, 60, 70 anys, i que en molts casos... batejats, allunyats de la fe, i perquè sempre hi ha la llibertat de cadascú, no podem jutjar, exacte.
I de fet eren, Sí.
Sí, sí. Bé, ara farem una pausa habitual a aquesta hora, encara tindrem uns minuts després per conversar amb Vicky Molins, religiosa teresiana, i amb l'historiador Joan Pallarès. Tindrem abans de l'última estona d'intervencions, i després de la pausa la notícia curiosa del Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oi tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui d'avui, primer divendres de Quaresma, precisament sobre aquest temps litúrgic i tot el que és el seu impacte social. Abans d'entrar en les últimes qüestions del nostre col·loqui aquí a la taula de Ràdio Estel en directe, com sempre, donem pas al Rafa Sanahuja amb la notícia curiosa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui estem parlant sobre aquest temps fort i important que va començar dimecres, la Quaresma, i sobretot el seu sentit des del punt de vista de la fe i de la societat actual. Però jo us porto una efemèrides especial, perquè avui fa anys, 7 concretament, que vam tenir una renúncia històrica, la del papa Benet XVI. La renúncia del papa Benet XVI al pontificat de l'Església Catòlica va ser anunciada per ell mateix l'11 de febrer del 2013 i va ser efectiva el 28 de febrer a les 20 hores des de Roma, tal dia com avui. En aquest moment, la seu apostòlica va quedar vacant i va donar començament un conclave al mes de març per elegir el següent pontífic de l'Església Catòlica. Es va convertir així en el primer papa en renunciar després de 598 anys, ja que l'últim a dimitir havia estat Gregorio XII, en 1415, no obstant això, el precedent de Celestí V, a 1294, és l'únic que no dona lloc a dubtes sobre l'espontaneïtat de la decisió. La notícia va ser objecte d'una extensa cobertura mediàtica centrant-se en el caràcter insòlid d'un fet com aquest en la història, qualificat per alguns com revolucionari, a l'anar contra el costum catòlica en la qual el papa està en el seu pontificat fins al moment de la seva mort. El 13 de març de l'any 2013, l'argentí Jorge Mario Bergoglio va ser elegit papa, el papa actual, encara adoptant el nom de Francesc, el que el va convertir en el primer papa llatinoamèricà de la història. Les renúncies al pontificat no representen un cas aïllat en la història de l'Església. De fet, la possibilitat de renunciar està contemplada en el Codi de Dret Canònic des de 1983. El primer papa que es té coneixement d'haver renunciat va ser Climent I, a l'any 97, que va exercir com a papa del 1406 al 1415. Des de llavors, cap altre pontífex havia renunciat al seu ministeri, de manera que Benet XVI, com dèiem, va ser el primer en renunciar després de 598 anys. Una notícia, Ignasi, que en el seu moment ens va sorprendre a tots, sens dubte.
Moltes gràcies, Rafa. Història viva, la dels papes, i particularment la del papa emèrit, que gràcies a Déu encara viu, Benet XVI, i que avui fa 7 anys feia efectiva la seva renúncia històrica. Sí, el temps passa ràpid, germana Victòria, Vicky, però se'n recorda perfectament, oi, vostè? És històric perquè, curiosament, tot i que sempre ha estat prevista la possibilitat de renúncia, clar, molts pensem, i com és que la majoria dels papes no han renunciat, quan moltes vegades poden perdre el cap, en el sentit més biològic de la paraula, poden tenir un problema de salut que faci inviable el govern de l'Església, però, en canvi, la tradició és que han seguit gairebé sempre fins al final. Bé, deixant de banda el papa, m'agradaria incidir una mica en la qüestió del dejuni i les privacions, perquè, clar, resulta que perden molta força, fins i tot entre els catòlics, aquestes coses. Potser, pel que deia vostè, germana Vicky, que moltes vegades ho veiem com una imposició sense sentit, i perquè no anem al fons, però també passa que la societat, en canvi, valora el dejuni, el privar-se de vicis, el ser més austers, això ho valora la societat. Per tant, com pot transmetre el missatge a l'Església, no? El del dejuni mateix, per exemple, que és fins i tot purificador també pel cos.
Sí, jo penso que era... Gairebé totes les religions ha hagut moments així, perquè sempre la penitència, el passar una mica de privació, sempre és bo. És bo per l'ànima i és bo pel cos, també. Però jo penso que aquest s'ha d'entendre molt bé. No s'ha d'entendre com, ni com una obligació...
Ni com només no menjar carn avui, els divendres, per exemple.
Exactament. I a més, també una mica fora del context, perquè ara el peix està molt més car que la carn.
I a molta gent li agrada el peix, per tant, cadascú amb la seva consciència.
Sí, el peix a vegades és un luxe.
Home, el marisc tampoc està prohibit.
Les mariscades que es feien en temps de Franco, potser vostès ho saben.
Tots sabem que ens ha anat molt bé a la vida fer una mica de penitència, fer una mica d'austeritat. Jo m'agradaria més pensar en l'austeritat i sobretot aquest és el... Aquesta és la penitència que jo vull, no?
Sí, sí.
Donar, si tu t'estàs privant d'alguna cosa, potser el que estàs és pensant en l'altre que necessita. En aquest sentit sí que m'agrada molt. I clar, jo és que tinc records tan terribles com el de la bula, que si es pagava la bula a l'església ja no tenies que fer el dejuni els divendres. Clar.